Sí, que sapigueu que la humitat, perdó, que la humitat i les cèl·lules mortes que acumulen les fa perfectes perquè les bactèries s'alimentin i es reprodueixin. De fet, segons aquest farmacèutic, en una esponja hi ha més bactèries que en un vàter. Coi! Oi! Parlant de salut, hem de mencionar Maria Branyes, que viu a la residència Santa Maria d'Altura, a Olot, i que als seus 116 anys, 116, és la persona més gran del món. Ho fem ara que la ciència busca el secret de la longevitat en els seus gens. Un equip que lidera l'investigador català Manel Esteller està analitzant mostres biològiques de la Maria Branyes, com ara cèl·lules de la saliva, de l'orina o de la sang, per mirar de descobrir què la fa diferent per viure tants anys. A l'espera del que en digui la ciència, comparteixo alguns consells que dona la Maria per viure tant com ella. Diu que no es priva de cap aliment, però que menja poc. Això sí, un iogurt al dia. A més, la Maria també cita la tranquil·litat com un factor clau per haver arribat a la seva edat. I en aquest punt, es clau diu allunyar-se de la gent tòxica. El que hauríem de preguntar si utilitza esponja o no.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Les 9 tocades.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'advocat Miquel Samper i els periodistes Josep Martí, Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Hola. Què fas,
Samper? Ai, per favor, de veritat, que és dilluns. Miquel Samper.
Bon dia.
Agafar-se una caixa d'aigües.
És un dromedari, Samper.
Hola, Mònica Terribas, bon dia. Hola, Josep Martí, bon dia.
Només veu aigua quan ve aquí.
Que sàpiguen els oients de RAC1 que quan fem pauses de publicitat és que són un imperatiu, perquè si no el Miquel tindria un problema.
De tota manera, si li sento mai dir una paraula sobre la sostenibilitat després de veure's 6 botellins de... d'aigua embotellada en plàstic,
senyor.
No?
Sí, senyor, totalment d'acord. I 8 també. Hola, què tal? Mònica Hernández.
Hola, què tal, Jordi Basté?
Avui no vindrà la Teresa Cunillera, perquè li ve una versada molt forta, no per res, perquè té altres... té una cita. Una cita, vull dir, laboral. Perquè les tertúlies s'ha d'explicar tot, perquè si no hi ha sempre algú que salta.
Però fixa't...
Cita laboral.
Que sempre hi és...
Fixa't que si tens una tertúlia a les 9 del matí, és millor no vindre perquè has tingut una cita. Que perquè tens una cita.
Esclar. Esclar. Ara no entrem en aquest tema, ara, perquè serà... No, no.
És que està molt animat perquè ahir va escriure un article a La Vanguardia.
Sí?
Molt interessant.
Ai, senyor. Escolta'm, d'aquí uns moments escoltarem Javier de la Rosa. Ah. I d'aquí uns moments parlarem d'Antonio Tejero Molina.
Hombre.
Un home que és capaç.
Has fet la galeria, els
avui,
monstruos
sí,
avui.
Sí, sí. Anava a dir, serà que no hi ha... En fi.
Bueno, no, no, però lo d'Antonio Tejero és bèstia, eh? Aquest senyor. Mira, parlant de...
Del rei de Roma.
Del rei de Roma, por la puerta asoma, no Antonio Tejero. Arriba Màrius Carol, que fa cara d'estar emprenyat.
No,
bon dia.
No estic emprenyat, però, en fi... Jo un dia espero que algú pugi a l'ascensor també amb un 4x4. És a dir, o sigui, no pot ser... No, o sigui, no em deixen, per exemple, els patinets, no te'ls deixen pujar al metro. Te'ls deixen pujar amb un ascensor d'un gratacels, no ho sé. Diu, no, és que pot haver-hi un incendi. Ah, bé, però si es produeix... Vaja, és igual, ja està.
Màrius,
ja.
Hem de recuperar les bones costums.
Un ascensor, camini, collons,
un ascensor per a la gent com tu i un montacargues per a
la gent com jo, vol dir la gent normal. O sigui, la gent que caminem.
No pots començar el dilluns així. Els problemes...
El ser humà no va néixer amb unes rodes. No va néixer amb unes rodes.
Màrius, Màrius.
Si el tio del segle XXI ha decidit que necessita unes rodes per desplaçar-se i no caminen, després foten dietes rares i es punxen, jo què sé.
Màrius, és dilluns. Respira fondo.
Dropos.
Més
que Dropos.
No, jo no insulto ningú. Jo el que dic és que hi ha coses que no tenen sentit. Si hi ha coses que...
Que tu no sàpigues anar en bicicleta i en patinet, però no vol dir que hagis d'agafar...
Però ja està dient una cosa, que és l'ocupació d'un espai petit...
Finit.
Que a més, quan tens problemes de que alguns d'aquests ascensors, per raons que no venen al cas, no funcionen, doncs això.
A sobre hi hagi un patinet.
No, hi havia un patinet, una bicicleta, i en un lloc que poden pujar 18, hem pujat 8. No passa res, no passa res.
Però és veritat que hi havia, abans hi havia els muntacargues, que ara ja no existeixen, sí. Bo, pràcticament sí. No existeixen.
En fi, és igual, la vida és molt complicada i el món aquest guai que ens portarà a la catàstrofe doncs continuarà cada dia aixecant-se i veient... I avui no tenia que ploure?
Està plovent una mica, sí.
El río? Una mierda, el río.
Molins de rei plovia, jo ara quan he vingut cap aquí, que hi ha una molt grossa.
I el sud...
Són les 9 i 5. Un moment, si us plau, que intentarem donar-li la pastilla al mar. A la que ayudará a lograr el progreso, porque no es lo mismo
pedirle prestado que alguien te ayude a tener un hogar. A Bankinter trenquem les regles i llancem la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionària que combina l'interès variable i fix alhora en la proporció que triïs i des del primer dia. Informa-te'n a bankinter.com.
Complim 35 anys junts i ens porta regalant la teva confiança des del primer dia. Ara ens toca a nosaltres regalar-te alguna cosa a tu.
Entra a Mides.es i descobreix totes les promocions que us hem preparat per a tu i per al teu vehicle. Perquè després de tant de temps, ser el taller oficial de la teva vida és el millor regal.
Mides, el taller oficial del teu cotxe. El taller oficial de la teva vida.
Mides.
Aquesta gent que fa escapadetes a Nova York i Bora Bora, que no posa la rentadora a les 2 de la matinada, lamentablement també pot tenir un Volkswagen per la meitat de la quota. Però bé, igual que tu, condueix un Volkswagen i paga la meitat de la quota durant 6 mesos amb MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta en les condicions a Volkswagen.es. Oferta vàlida fins al 31 d'octubre.
Volkswagen.
Vols tenir la millor visió de prop i de lluny? Ara, amb xinxin progressius de Flelu t'ho fem ben fàcil. Emporta't les segones ulleres progressives per un euro més. Per tu o per qui tu vulguis. Només amb xinxin progressius de Flelu. Veure condicions.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc acostar el blackjack després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que testa de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
Des que la meva mare viu a Domus Vivona Nova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivona Nova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i colutoris amb CPC de Vitis Encías. De venda a farmàcies i per farmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
El meu banc em demana per e-mail les claus d'accés al meu compte.
Per la teva tranquil·litat, no esperis. Truca al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE, o contacta a través de WhatsApp o Telegram.
Ciberprotégete. INCIBE. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Vols que el teu fill estudiï un curs de l'ESO o batxillerat a l'estranger?
Informa't a GES Idiomes i t'ajudarem a triar el millor destí amb les millors condicions.
Per la celebració dels 35 anys d'experiència, et fem 500 euros de descompte per un any acadèmic als Estats Units amb la beca americana J1.
Troba'ns a Barcelona, al carrer París 168. GESIDIOMES.com. GESIDIOMES.com.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Que el teu cotxe et manté el seient calentó?
El meu té manteniment gratis. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. I això no t'escalfa, però és còmode. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 10 del matí. Fa tres dilluns emetíem el primer dels dos cara a cara que vam gravar entre el comissari Villarejo i Artur Mas i Pablo Iglesias. En aquelles dues converses, Villarejo va deixar anar titulars que han sacsejat Madrid i Catalunya, tant que ja han provocat dues querelles, una de Florentino Pérez i una altra de Joan Laporta, però una de les persones que Villarejo també assenyalava en aquelles converses és Javier de la Rosa. Villarejo va assegurar que de la Rosa va ser una de les primeres fonts de l'Operació Catalunya. És més, va arribar a afirmar que havia aportat literalment bona informació sobre Artur Mas o els Pujol, però va matisar que era antiga. Javier de la Rosa fa dècades que apareix als diaris, era un dels empresaris més importants d'Espanya, fins que l'any 94 va caure arran dels escàndols de la Gran Tibidabo i de Kio, que eren dos grans consorcis empresarials que ell dirigia. Des de llavors se l'ha situat al darrere dels suposats negocis foscos del rei emèrit, del finançament de Convergència o de l'Operació Catalunya. Tothom parlava d'ell, però ell no deia ni piu. Fins avui. Després de molta insistència, el món ha aconseguit que Javier de la Rosa trenqui el silenci. Arran de les acusacions de Villarejo, el vam trucar perquè ens donés la seva versió de la història. S'hi va negar un cop, dos cops, tres, quatre, però després de moltes trucades, les dues persones més pesades de Catalunya, que són Jordi de Planella i Jordi Ramos, van aconseguir que acceptés veure'ns divendres passat i que ens expliqués tot el que ell va viure amb Villarejo a l'inici de l'Operació Catalunya. La veritat que és que tot el que diu és francament interessant i sucós. En Jordi de Planell i el Ramos és qui s'han fet prou pesats perquè de la Rosa accedís per fi a explicar-se. Jordi, com va anar?
Doncs ens vam trobar, com deies, el divendres en un hotel de Barcelona i ja veureu que no vam gravar una conversa sencera, sinó una sèrie de fragments, de petits capítols, en què ell va desgranant tota la seva experiència amb Villarejo i amb altres elements de l'Operació Catalunya. Unes quantes coses. A veure, de la Rosa enfatitza que tot el que ens va revelar Villarejo no és cert. Fa servir aquesta fórmula perquè diu que la paraula mentida ja ha perdut el seu significat. Diu que no és cert. I subratlla que tot el que ens explica ell a les gravacions que ara anireu escoltant a continuació és el que va viure en primera persona. Per tant, de la Rosa diu que no estem davant d'una versió dels fets, sinó d'un relat, insisteix, en primera persona. Comencem, doncs, fet aquesta prèvia. Quan es troben per primera vegada Javier de la Rosa y José Manuel Villarejo? ¿Cuán y cómo?
Esto empieza con esta deuda teórica que tenía el CESIT antiguo conmigo y con mi familia, que era muy grande, de dinero, y así se me prometió durante 20 años, y la casualidad de que al lado de mi casa pues vino a vivir una persona con la cual yo tenía amistad y una persona cariñosa y bien, que se llamaba Javier Basso Roviralta. Y entonces esta persona, luego, al cabo de un tiempo, leí que estaba en el comité local del PP. Entonces pensé que habiendo nombrado de ministro de Interior a Fernández Díaz, que yo lo había conocido hace muchos años, pues una manera fácil de abordar el tema personal familiar nuestro era hablar abiertamente con Javier Basso y que por favor me hiciera alguna gestión. Javier Basso aceptó el encargo, pero tardó muchos meses en contestarme, ni siquiera me contestó. Y un día me lo encontré en la calle, supongo que me estaría esperando, porque vive en la esquina de casa, y me dijo, ¿sabes aquello que hablamos? Pues si quieres, el sábado que viene, te puedo presentar una persona que puede solucionarte esto. Y digo, bueno, llegó el sábado, yo era un habitual de un bar que ya han retirado en la Diagonal, que se llamaba José Luis, y dije, bueno, pues muy bien, en la sala de arriba, que no habrá nadie, preséntame a esta persona. Yo fui, parece que fue el 10 de octubre, pero podemos repasarlo. No, 10 de octubre no, 10 de noviembre de 2012. Y estando yo arriba, pues llegó Basso con una persona, ahora se ha hecho famosa, una gorra y con gafas de sol. Y entonces se me presentó y me dio esta tarjeta que yo que le enseñaba a usted y que le la pongo a su disposición, que ponía el nombre de Manuel Pérez Villar, abogado. Y entonces se me presentó como abogado y me dijo que había una serie de empresarios muy importantes que hacían obras en Cataluña, o hacían servicios en Cataluña y que estaban hartos del porcentaje que les hacía pagar la Generalitat o Convergencia o quien fuera, porque habían subido de un 3% a un 7%. A mí me pareció muy exagerado, pero yo seguí preguntándole por si tenía alguna razón y me dijo que quería enseñarme unos papeles. Yo le dije que no, que yo en el restaurante no, pero fuéramos a una casa de un amigo y que yo con mucho gusto le daría mi opinión. Por la tarde quedé con este señor y, bueno, me sacó un fajo de aperturas de cuentas, de saldos en cuentas, de operaciones bancarias, pero todo fotocopias. Entonces, bueno, al margen de que fueran fotocopias, iba todo dirigido a la familia Pujol y todo dirigido a Artur Mas.
Aquesta, per cert, Màrius Carol, José Luis és un, sí, és un restaurant que hi havia un bar que feia cantonada.
Que ara hi és el bar, el que passa sí. És que té un altre propietari.
Sí, era un nom molt conegut,
Tosset,
no?
Sí, Tosset amb Diagonal, i és veritat que la vida era... Que ara, passava o la terrassa de fora o la planta baixa, uh-huh. O la barra. I després hi havia unes quantes taules amb aquesta mena d'entresol, perquè està no està a l'alçada d'un primer pis. Vull dir que pujaves unes escaletes i arribaves a aquest.
Aquesta és, doncs, la primera trobada entre Villarejo i De la Rosa, matí del 10 de novembre de 2012. Novembre del 12. En aquest bar, el José Luis de Barcelona, un dels integrants del comitè executiu del PP de Barcelona, l'històric Javier Basso, introdueix Villarejo a De la Rosa.
Exacte, i com ara sentíem, Villarejo no es presenta amb la seva identitat, sinó amb una de falsa. Es fa passar per un advocat, un tal Gómez Villar, que representa una sèrie d'empresaris farts de pagar comissions, diu, a Convergència. Hem de dir que aquest relat de la Rosa coincideix fil per randa amb el de Villarejo, que també ens va assegurar que l'origen de l'Operació Catalunya es remunta a mitjans del 2012, quan diversos empresaris catalans es van queixar que Convergència els reclamava comissions més altes a canvi de contractes públics. Per què De la Rosa es posa en contacte amb Basso? Parlava d'un deute històric que el CECID tenia amb ell. Ho expliquem breument. De la Rosa diu que el CECID, l'antic CNI, li devia diners per una operació que havia realitzat als anys 90. Des d'aquell moment ell estava reclamant gent que coneixia, que en teoria estava ben connectada amb les altes instàncies de l'Estat per recuperar aquests diners. Parla amb Javier Basso, Javier Basso li diu: mira, et presentaré algú que potser et pot donar un cop de mà. I aquest algú és... aquest advocat que es presenta com a Manuel Gómez Villar i que en realitat acabarà sent finalment el comissari Villarejo. I com
Villar
dèiem...
Ejo. És Villarejo, té gràcia.
Omar Villar.
Té gràcia. Hem vist la targeta, Hem vist la targeta que ens l'ha fet arribar el senyor De la Rosa i efectivament es presentava d'aquesta manera l'advocat. Bé, com dèiem, De la Rosa veu uns papers que li treu Villarejo i que feien referència, diu, bàsicament, a dues persones. Jordi Pujol i la seva família... i Artur Mas. Què deien exactament aquests papers? Doncs ara ho detalla De la Rosa.
Lo de Artur Mas, yo recuerdo que era una sola cosa, que aparecía en, como posible heredero con sus hermanos de una cuenta de su padre, no sé si en Luxemburgo o en Liechtenstein. A mí no me pareció un tema grave, dije, esto no tenía importancia, que no... Y luego me enseñó una serie de papeles, con una serie de operaciones y aperturas de cuentas en la banca Rothschild, de Barcelona, en varios sitios, de Pujol Ferrusola. De Pujol padre, nada. Ni de la madre, ni de los otros hijos. Todo era de Pujol Ferrusola.
De Jordi Pujol Ferrusola. Sí.
Y, bueno, había una fundación, teóricamente en Suiza, que casi me la quitó del... Él iba enseñándome los papeles y quitándomelos inmediatamente, ¿no? En la cual aparecía un montante de 137 millones de euros. Bueno, cuando acabé de mirarlo, en resumen, le dije que no... que yo no sabía nada de todo esto, pero que no me parecía fiable si se lo había dado a alguien que lo comprobara antes de hacer cualquier cosa. No, ni pensaba en la prensa, pensaba en que hablara con la familia Pujol o quien fuera. Bueno, recuerdo que en pie, cuando se iba, le dije: oye, sobre todo, yo creo que todo esto no es verdad, o sea que tú mismo. Bueno, y se fue con los papeles. No me quedé tranquilo y al día siguiente, era un sábado, el domingo, le cité para ver dónde estaba, en qué hotel, y le dije: oye, te quiero ir a ver al hotel. Entonces me citó en otro hotel, en la misma calle Numancia, cerca de la estación de Sants. Bueno, total, que ahí no aclaré nada y ya no hice caso al tema.
Aquestes són, doncs, les primeres tres trobades, totes consecutives, entre Villarejo i Javier de la Rosa, relatades pel mateix de la Rosa, però ja sabem que Villarejo ho gravava tot i una de les converses que van mantenir els dos va quedar, efectivament, enregistrada.
Sí, a la gravació hi apareixen alguns dels noms que acabarien esquitxats finalment per l'Operació Catalunya. Ara bé, i això és important, De la Rosa assegura que es tracta d'una conversa telefònica posterior a aquelles primeres trobades. I sigui com sigui, assegura que les gravacions de Villarejo són un muntatge i no els dona cap mena de credibilitat. Ho explica d'aquesta manera.
En esa conversación se le escucha a usted, por ejemplo, relacionando a Jordi Pujol Ferrusola con Luis Prenafeta, habla también de negocios, pues de unos casinos de la familia Suqué, que pagaban una comisión del 30% a Convergencia Democrática. Propone incluso al señor Villarejo que intente captar como fuente al abogado Joan Piqué Vidal, porque dice literalmente que está pues arruinado.
Yo no he oído esa...
Es decir, la grabación que se ha filtrado de esa conversación pues ayuda de alguna manera a concluir que usted sí que tuvo un rol pues participativo a la hora de establecer las bases de las investigaciones prospectivas que a posteriori realizaría el señor Villarejo.
Mire usted, yo lo digo con toda franqueza, no he oído esas cintas, pero sí, siempre que a una persona lo cogen con temas de Estado, pasó en también en otro caso de un jefe de inteligencia español, pues montan, quien está interesado en decir que no o que sí, montan cintas, montan diarios.
Quiere decir que están manipuladas las cintas.
Totalmente. Ahora, que sí que me preguntó por estas personas, ¿eh? Él. Otra cosa es que él hiciera como si yo se los hubiera preguntado, se lo hubiera dicho, ¿no? Hombre, lo de casinos sí, el casino lo viví yo, pero no se lo conté a él, porque no era tema para hablar con él.
¿Y cómo ha acabado en esa grabación?
Pues yo se lo conté como ejemplos de gente que iba dando dinero a Convergencia durante muchos años. Pero el caso de casinos es excepcional, no tiene nada que ver. Luego, a Piqué Vidal, fue él que me preguntó por Piqué Vidal. Y yo le dije que, bueno, que hablara con él, pero que no estaba en su mejor momento, que estaba con un tema pendiente de la Audiencia Nacional, y a lo mejor ayudándole ahí, pues Piqué podía contar cosas que yo desconocía, porque no había contado nunca, pero que yo sabía en la época de Banca Catalana, porque fue el abogado de Banca Catalana. ¿Y de quién más me ha dicho?
También de la relación, supuesta relación entre Jordi Pujol Ferrusola con Luis Prenafeta.
Bueno, Jordi Pujol Ferrusola era conocido por toda Barcelona, no por mí. Lo que pasa es que yo detalles no conozco, pero conocía toda Barcelona, ¿no? Lo que hacían y a dónde iban a recoger el dinero y lo que hacían, bueno. Y Prenafeta, bueno, en mi caso, hay un caso flagrante, que es que un día, cuando nos hicimos con el proyecto de TV Gardens, que luego cambiaron a Por Aventura, solamente por darme el nombre de Bush, yo fui, hice la operación con Bush, entonces él reclamó una comisión de 1.000 millones de pesetas. Y entonces, bueno, por decírselo, le dije, pues, oye, mira, que yo no voy a pagar esta comisión que pide Prenafeta, porque ni se la ha ganado, ni creo que él tenga que cobrar 1.000 millones de pesetas a nivel personal. Ya se había ido de la Generalitat. Y entonces, bueno, me dijo, sí, desde luego, no tienes que pagarla, ¿vale? Y al cabo de unos días me llamó Pujol. Me dijo, ¿sabes qué? Había comisión, si puedes, págala. Y es la única vez que le he visto tocar dinero a Pujol. Nunca me ha pedido nada, y a pesar de que yo era portador de muchas veces, pero por eso digo que estoy indignado de leer en un periódico de Madrid estos días, del Mundo, diciendo Pujol ladrón. Y claro, se puede a lo mejor decir muchas cosas de Jordi Pujol, pero ladrón personalmente no, nada, y lo puedo garantizar, él personalmente nada, y además no solamente era honesto, sino que le daba como vergüenza pedir, en este caso, para Prenafeta.
Pero según usted, el presidente Pujol era, digamos, testigo de que había corrupción en su entorno. Hombre, aquí intercedió para una comisión, por lo que dice usted.
Pero yo creo que es la única vez.
En favor de Luis Prenafeta.
Él no quería que sus hijos se metieran. Y a mí me lo preguntó, que se lo preguntara. Entonces trataba a Solchaga, y no se lo pregunté nunca, como es lógico, a Solchaga, si podían sus hijos ganar dinero, porque su mujer le apretaba mucho para que sus hijos ganaran dinero. Y a la próxima vez que le vi, ¿has visto a Solchaga? Digo, sí, pero ¿qué ha dicho? Que hagan lo que quieran. Le dije. Y no dije nada más.
De eso también habló con el señor Villarejo en esa conversación del 10 de noviembre, en ese primer encuentro, según la grabación.
Esa grabación no existió, ¿eh? La cosa es que la montará él después.
Pues
tengo razones y motivos, y si algún día tengo que demostrar un juzgado, lo demostraré.
Pues en esas grabaciones supuestamente inventadas también se le escucha a usted hablar de algunas operaciones precisamente de los hijos de los Pujol en los 90. E incluso hay un momento en que usted dice literalmente: te puedo explicar todas las historias, maletas de efectivo salientes del Palau de la Generalitat. Eso enlaza con una de las afirmaciones que hizo Villarejo en su momento, que es que usted dio buena información sobre Convergencia y sobre la supuesta corrupción del entorno de la familia Pujol, pero dijo Villarejo que era información antigua.
No lo sabía, pero sí le puedo decir que la información que yo le di sobre estos señores fue muy tenue, y que luego, para justificar que él había hecho mucho trabajo y para cobrar, dijera que todo lo que yo le había contado era antiguo, pues entra dentro del carácter de él.
Una petita sí. Cosa. Quan diu Bush...
Eschauser-Busch, no?
Eschauser-Busch, que és una, bueno, de les cerveseres més importants del món, però que té inversions importants a Estats Units en part d'atraccions. Vol dir que era
que va ser el primer que va...
un dels possibles accionistes que ajudessin al projecte, que era un projecte que necessitava una inversió molt important.
Correcte. Què fa de la Rosa després d'aquelles trobades inesperades amb Villarejo, que recordem ho s'havia presentat com un advocat? Doncs decideix avisar Convergència que algú els està buscant les pessigolles.
Sí, les primeres trobades són el 10 de novembre del 2012, l'11 de novembre, faltaven només dues setmanes per les eleccions anticipades que el president Mas havia convocat després de la diada de l'11 de setembre, ho recordareu? Doncs bé, De la Rosa explica que va intentar posar-se en contacte amb algú que coneixia des de feia anys, l'aleshores alcalde de Barcelona, Xavier Trias.
Empecé a llamar a la persona que siempre ha sido una persona de confianza y se ha portado en algunos momentos, bien conmigo, que era Javier Trias, y le empecé a llamar. Y bueno, él me dijo después, cuando le vi, que es que había estado muy liado, lo cual lo entiendo, con las elecciones. Bueno, ¿cuál es mi sorpresa? De que antes de las elecciones, la semana antes, aparecen todos estos papeles que me había enseñado este señor en El Mundo, primera página, como papeles oficiales de la UDEF, y como con dos días seguidos, y con las mismas cosas que yo vi. Entonces, bueno, me intenté poner en contacto con él, no fue fácil, pero bueno, lo que decidí es explicarle decididamente a Javier Trias lo que había pasado, y sobre todo porque había tenido, no una debacle, pero una pérdida en escaños, en Convergencia, etcétera. Y me acuerdo porque era el cumpleaños de una nieta mía, me subí al coche de Javier, que era un Audi corto, furgoneta, y él conducía y yo le iba contando. Y subimos hasta la avenida Pearson de Barcelona y ahí nos paramos para poder hablar sin nadie alrededor y poder hablar. Entonces le expliqué lo mismo, que habían venido esta gente, de qué manera habían venido, todos los detalles. Entonces iba tomando notas él, estábamos parados, y cuando me dijo: ¿ya has acabado? Ya he acabado, no sé nada más. Entonces dice: bueno, es que me voy directo a casa de Artur Mas y de Jordi Pujol a explicárselo, porque esto es muy importante. Esto era un sábado por la noche. Bueno, y yo le pregunté a Javier por la tarde del lunes: oye, ¿y quieres que siga viendo a esta gente? Porque me han llamado que van a volver esta semana. Me dijo: sí, sí, tú ves lo siguiendo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que, le propuse, para no ir yo al ayuntamiento, y me conocen de todo el mundo, pues estaba él de alcalde, pues que fuera un amigo común nuestro, que fue un exconseller importante de los gobiernos de Pujol, que era Masià Alavedra. El martes le envié un WhatsApp a Javier Trias diciendo: oye, ¿qué hago? Voy a ver a estos. Y dice: no, porque nos has traicionado con el PP y la policía. Yo me quedé helado y digo: bueno, hasta entonces no sabía nada de dónde venía este señor. Podía suponer, pero más que nada por el PP, por esto, pero tampoco era claro. Entonces le pedía a Masià que fuera a verle y que le preguntara qué pasaba, qué tal. Bueno, y cuando volvió, ya era de noche, vino y dice: bueno, no te imaginas, Javier quiere ir a por ti. Digo: muy extraño, pues somos amigos de toda la vida. Dice: sí, sí, pues dice que te has vendido al PP y a la policía. Digo: bueno, yo no he visto a ningún policía, he visto a un abogado que se llama así. No, resulta que es un comisario de policía, según Javier Trias. Y entonces ahí es donde él me aconsejó que dijera, porque con Pujol iba a tener una relación determinada y que siempre le pareció extraña a Masià. Dice: ¿cómo has tenido estas relaciones tan raras con Pujol? de tipo económico, evidentemente, pero no de gran política, pues es mejor que digas que ha venido Pujol y te ha amenazado y te ha dicho: yo te amenazo en nombre de Trias, me dijo, a la vera, pero mejor que pongas eso. Digo, ¿quieres decir? Sí.
Que pongas eso, ¿dónde exactamente?
En la denuncia que puse yo después en la UDEF.
Es decir, Masía Alavedra le aconseja que usted presente una denuncia.
A proteger a mi familia y a mí, porque esto...
Y que diga que le ha amenazado Xavi Trias.
No, Xavi Trias no.
Y Jordi Pujol.
No, pero yo me dijo Xavi Trias. Y yo, Xavi Trias, bueno, para decirle, tiene una relación inmensa con él, se ha portado, digamos que bien, durante todos estos años. Entonces, claro, me dijo, tú ves a denunciar que Javier te ha amenazado. Y dije, no, yo a Javier no voy a decir esto, ni lo voy a denunciar. Y dice, bueno, pues tú di que Pujol... A mí no me menciones, porque Masía era un poco temeroso de estas cosas. Tú di que Pujol, porque como tenía unas relaciones extrañas siempre con él, que nunca me has contado, eran las económicas. Y, pues, calarà mejor.
Aviam, Jordi, són dos quarts de deu. Intenta explicar, sisplau, reconstruir, perquè ara aquí s'ha embolicat la troca. Tot el que he explicat de la Rosa en aquest fragment. Intenta-ho simplificar-ho, cortita i al pie.
A veure, el 10 de novembre es troba en Villarejo per primera vegada.
Ell sense saber qui és.
Sense saber qui és. Ell diu que ja l'11 de novembre intenta posar-se en contacte amb un vell amic seu, Xavier Trias, en aquell moment alcalde de Barcelona, per avisar-lo que hi ha algú que està buscant les pessigolles de Convergència. Clar. Però no aconsegueix parlar amb Xavier Trias perquè està ficat en tota la campanya electoral abans de les eleccions del 25 de novembre de 2012.
I és quan el Mundo després publica en portada el que publica en portada.
Exacte, exactament. Llavors, després de les eleccions, és quan De la Rosa aconsegueix trobar-se amb Xavier Trias i li explica tot. Trias se'n va molt preocupat a explicar-li tot plegat a Jordi Pujol i també al president Artur Mas. Sí. I queden que es continuaran veient. Però com que Trias és alcalde, queden que ho faran a través d'un intermediari, que és l'exconseller dels governs Pujol, Macià Alavedra. Però tot això s'estronca quan Trias descobreix que aquest tal advocat Gómez Villar en realitat és un comissari de policia i diguem-ne que Trias té por que De la Rosa no estigui jugant net i trenca tota relació amb De la Rosa. Ho fa a través de l'intermediari, a través de Macià Alavedra. I segons De la Rosa, és el mateix Macià Alavedra el que li diu: escolta, m'estan molt enfadats amb tu, segurament aniran en contra teva, val més que presentis una denúncia preventiva contra ells perquè d'aquesta manera et protegeixes tu i protegeixes la teva família. I això és el que tot seguit va fer De la Rosa.
Uh-huh. Val. Què més?
Se'n va cap a Madrid a presentar la denúncia que diu que li ha aconsellat que presenti Macià Alavedra, sí. Però abans es troba amb els periodistes que havien publicat la informació del Mundo, amb Esteban Urrestieta i amb Eduardo Inda.
Al abogado este Pérez Villar, que luego resultó Villarejo, le dije: quiero verle, y tengo un problema. Y no se lo dije por teléfono, pero me fui a Madrid y, bueno, primero organicé a través de un amigo común una entrevista con los autores de los artículos del Mundo, y estuve con ellos en el Hotel Esperia de la Castellana.
Esteban Urrestieta.
No, Urrestieta fue, pero no abrió la boca. El que habló más fue Inda, que me dijo: ah, yo me da igual si es mentira. Yo da igual. Habiéndome lo dado quien me lo ha dado, a mí me da igual. Que me haya puesto una querella como cuatro. Bueno, y después vi a Villarejo, en una marisquería, en un apartado, y entonces me dijo: nada, aquello que hablamos del dinero del CSIC te va a llegar. Con esto te va a llegar. Y los 200, porque yo le pedí una paga y señal de 250.000 euros, no porque lo necesitara, sino para ver si era verdad. Me habían estado 20 años tomando el pelo.
Pero usted qué le ofrecía a cambio de estos 250.000 euros?
No, entonces él me dijo: lo mejor es que vayas y que denuncies esto, y yo sé cómo, en la UDEF. Digo, yo no sabía que existía la UDEF, sinceramente, ¿eh? Entonces, yo te lo consigo. Y cuanto antes, mejor. Y el día 29, volví a ir a Madrid, me llevó una persona encantadora y que nunca... podré decir suficiente para dar las gracias, que era el abogado que le ha acompañado siempre, Rafael Redondo. Me llevó en un coche espectacular, que era un Cadillac de estos nuevos, a un despacho de un abogado. Y este abogado era Díaz Bastien y Truán, que estaba en la Castellana, el mejor sitio. Y digo: ¿y este despacho? Y dice: no, sube, ya te explicaremos. Entonces subí y estaba Villarejo y estaba con Rafael Redondo. Me dijeron que si yo denunciaba. Digo: mira, yo hoy no vengo preparado para denunciar. Tú firma y nosotros ya nos encargamos de que esto funcione. Digo: ¿funcione qué significa? Dice: bueno, pues que te llamen a declarar y que tú... Digo: no, yo nunca iré a declarar a un juzgado en contra de Pujol o de algo relacionado con Convergencia, y menos si es mentira como esto. Yo voy a poner una cláusula que ya venía aleccionado para ello, que abajo pongo, si esto se utilizara para ir contra algún partido político o algún político, o sacarlo, solamente el hecho de sacarlo en la prensa, yo no lo ratificaré. Y aparecen las dos denuncias que hice. Bueno, entonces la primera fui, me acompañó Villarejo, no quiso entrar en la UEF, se quedó fuera, me hizo entrar con Redondo. Entonces Redondo, que llevaba ahí el papel escrito de la denuncia, se la dio a ellos, me dijeron, usted firme aquí y no se preocupe. Me parece, yo firmo, pero si tengo que hacer algún cambio, les avisaré y vendré.
Pero usted leyó lo que ponía
no,
esa denuncia.
No, en absoluto. Algo que me habían garantizado, yo me había puesto una cláusula de que no lo iban a sacar, pues nada, en la prensa. Entonces, bueno, me la llevé y entonces me estaba esperando y de los 250.000 yo te puedo dar 100.000, bueno, lo que quieras. Y digo, ¿este dinero dónde procede? Dice, de los fondos reservados. Me fui con los 100.000 a Barcelona, los di a ayudar gente, primero a mi parroquia y la segunda vez, 150, a ayudar gente que yo sabía que estaba necesitada en ese momento.
Pero por lo tanto usted cobró en total 250.000 euros de fondos reservados.
Pero es que eso habría... La cosa de que el CSID me iba a pagar a mí hasta 16 millones de euros que se habían llevado en la época mía del año 94 cuando el KIO se tiró encima de las cuentas y todo esto.
Pero lo que me refiero es a cambio de que el Estado le pagaba esa deuda, ¿qué le pedía a cambio?
¿No
le pedía nada?
Nada.
¿Le pedía que firmara la denuncia contra los Pujol?
Entonces, claro, yo lo pensé volviendo a Barcelona y dije, bueno, hablé con Alavedra y le dije, oye, lo que no puedo dejar es esta denuncia, que te traigo la copia si quieres, la di, pero es que no dice nada, es una cosa genérica. Dice, pues mira, sé más específico. Y él fue el que me pide que mencione a Massot, que mencione a Vilarrubí, que mencione a una persona que yo tenía mucho cariño, que era Sumarroca, pues ya he coincidido muy joven con él en el Fomento de Trabajo Nacional, una persona estupenda que se ha hecho a sí misma.
¿Y por qué Masi Alavedra le pidió
bueno,
eso?
Bueno, en temas concretos. Yo creo que al final lo he pensado, que eran cosas que él tenía pendientes con esta gente, o que la habían tratado mal, o que no la tenían en cuenta, lo que fuera.
¿Y por qué accedió usted?
Bueno, porque yo quería concretar. Mi preocupación era que quedara una cosa difuminada. Quería concretar para luego desdecirme, ¿eh? Y entonces yo fui la segunda vez, y entonces ya le dije a Vázquez, que era el jefe, Vázquez, no sé qué, Manuel Vázquez, de UDEF, le dije, mire usted, yo vengo aquí a cambiar porque esto es muy genérico y puede afectar a partidos políticos, cosas genéricas que no. Entonces, la historia se concreta en que, para acabar este tema de las denuncias, pues que sale otra vez en el periódico, sale la primera, sale la segunda, y entonces es cuando yo me acojo a la cláusula de que si salía en algún periódico yo no voy a ratificar, se lo digo a Redondo, y entonces la policía lo había enviado ya a una juez, Fillán, conocían que estaba con mucho lío, digamos, personal en el juzgado, y que esta señora inseguidamente lo aceptó y lo pasó a la redactora del Mundo, que era amiga suya, en el juzgado, y esta hizo sacar las dos denuncias. Y entonces, claro, es cuando yo dije, yo me retiro. Y entonces Villarejo dice, ah, bueno, lo que quieras. No que, como ha dicho, que me pagara Pujol el doble y todas esas cosas que no son ciertas. Y el día en que retiré, me acompañó Redondo a un notario, le di un poder, él retiró mis denuncias del juzgado y Villarejo estaba esperándonos al lado del juzgado y no me dijo por qué lo has hecho, pero no, estaba sonriente, muy bien. Es decir, consecuencia de todo esto, yo lo que creo es que Villarejo, como muchas otras cosas que he ido leyendo que le han sacado, pues iba de caza recompensas. Es decir, era un hombre, un outsider de la policía, siendo la policía, que tenía más medios que los demás, porque se los había trabajado, y pues que de alguna manera iba a los sitios de más conflicto, y ahí pues se presentaba él, y luego vendía a sus superiores, para cobrar lo que fuera, los servicios que hacía.
Vale, es a dir, que de la Rosa presenta una primera denúncia a l'UDEF preparada per Villarejo. Després la matisa, finalment quan veu que el text de la denúncia s'ha filtrat en un diari, com és el Mundo, decideix no ratificar-la, tal com ja havia deixat clar a través d'una clàusula que recollia la mateixa denúncia, i que deixa així. Que si perjudiqués qualsevol partit polític o persona, ell es fa enrere. I així ho va fer. En aquest punt s'acaba la seva relació amb Villarejo i amb això que s'anomena l'Operació Catalunya. Alguns punts més, aviam.
Sí, ell aclareix, primer, des del seu punt de vista, no va existir l'Operació Catalunya. Oi. Recorda que aquest nom se'l va inventar Villarejo i explica que, en realitat, tal com s'ha comprovat posteriorment, aquesta trama duia per nom Proyecto Varna. Subratlla que, en bona mesura, tot el que hem anomenat Operació Catalunya eren maniobres de Villarejo per crear un problema, doncs, més o menys inventat i enriquir-se personalment. Creu que després el Ministeri de l'Interior, dirigit per Jorge Fernández Díaz, se'n va acabar aprofitant, però De la Rosa assegura que, si té en compte el que ell va viure, l'Estat no va atacar Catalunya d'una manera coordinada. Com dèiem, són les conclusions a les quals De la Rosa ha arribat a partir de la seva experiència amb Villarejo i companyia. Són tota una sèrie de vivències que, combinades amb les que va acumular als anys 90, durant casos com el de Kio o el Gran Tibidabo, ara ell està recollint en un llibre.
Estoy haciendo un libro, pero no es para venderlo. Yo les pediría a mis hijos que lo repartan con la gente que se ha portado bien los últimos 20 años conmigo y con ellos, que ha habido muy pocas, y que se lo queden ellos. Para enseñárselo a mis nietos. Quiero que quede claro, por lo menos al nivel afectivo que yo he tenido, porque ha sido duro el estar arriba y caer de repente. Y eso ocurre más a menudo de lo que parece. ¿Con tanta dureza como lo mío? No. ¿Con tanto intento de desprestigiarme? Ya verá usted, si ustedes hacen uso de esta conversación que hemos tenido, ya verá usted cómo saldrá todo el mundo. No, no es verdad, no es verdad. Mire usted, repito, esto es cierto, ¿verdad? Lo he vivido. Y no le he contado ninguna historia de los demás. He hablado de lo que yo he vivido.
O sea, ¿no va a publicar un libro?
No, le voy a decir, si quieren que se publique, que lo hagan mis hijos, yo no. Pero ahí salen pues todos, mucha más gente que esto de que hemos hablado de Villarejo y de Operación Cataluña, ¿no? Gente que ha sido muy importante, gente que se ha enriquecido mucho, gente que luego ha salido a los periódicos, etcétera. Me he callado durante 20 años y ahora, pues bueno, ya estoy cerca del tramo final, ya es momento de explicarla. Lo que es cierto. En lo que se me ha achacado durante tantos años.
Una última pregunta, es que usted antes, o hace un momento, ¿no? Ha dicho, es duro cuando estás arriba y te caes. Pero
no,
usted...
te empujan y te caes.
Ah, eso iba a decir. ¿Pero usted se cayó o le tumbaron?
Bueno, la verdad es que yo tampoco hice, sí lo correcto, pero no hice lo inteligente, en muchas ocasiones finales, cuando empezó los problemas. Y tuvieron muy buen cuidado de que yo no hablara, y que no hablara con nadie. Y cuando hablara, pues dijeran que yo era un mitómano, un mentiroso. Bueno, mentiroso, como la palabra mentira ya no existe, que no decía la verdad.
¿Y por qué? ¿A quién protegían? Toda esa gente que le amordazaba.
Inicialmente, ellos decían que protegían al emérito Juan Carlos, y después, posteriormente, pues a una serie de gente que se apuntaron al carro, los Albertos, mucha gente.
Usted hablaba ahora de los Albertos, de un montón de gente que seguramente para el público general es difícil de situar. ¿Quiénes son los Albertos?
¿Los Albertos? ¿Quién se piensa que ha utilizado el emérito de verdad, no el primo este que aparecía a los Leans y el otro de más allá? ¿Quién se piensa que tiene el dinero en estos momentos del emérito? ¿Quién se piensa que lo ha manejado siempre? Pues Alcocer y Cortina. Y punto, y se han aprovechado. Y desde luego han hecho unas fortunas inmensas. Pero no han pagado sus deudas, y ellos lo saben. Y al no pagar sus deudas, les va a salir. Todas una serie de historias que, para explicar a sus hijos, a sus nietos y a sus actuales mujeres, les va a costar.
¿Y usted tiene detalles de todo eso?
Yo lo viví, yo estaba ahí también, al lado de ellos.
¿En la época de Kio?
No, sí, en la época de Kio, y en la época cuando hicimos las torres de Kio con ellos, y en la época de lo que cobraron, dónde lo cobraron y qué hicieron, en la época que me hacían enviar dinero para que la pobre señora esta que ha muerto, Chavarri, se instalará en París, muchas cosas. Pero bueno, no vamos a hablar más de esto.
Pero, y un mensaje final, ¿eh? Sí, escolteu.
Me gustaría dejar muy claro que solamente se puede hablar de una persona de altura, como el caso de Pujol o Trias, como hemos mencionado, si se ha tratado, o al menos se ha fijado uno en las facciones de su cara al hablar, en si era bondadosa o no, y si era honesta o no. Y tanto Javier Trias, que he mencionado, y Pujol, desde luego, han sido, y lo puedo afirmar, absolutamente honestos. Eso creo. Quiero aclarar que por muchas periciales y por muchas cosas que se digan en cintas, en papeles, no es que las niegue yo, es que, por desgracia, mi experiencia en estas lides ha sido muy negativa. Y dudo mucho que en este caso sean mejores. Quisiera hacer una última petición. denme ustedes un teléfono donde pueda yo llamar cuando oiga que alguien me menciona sin haberme conocido. Nada más, muchas gracias.
Això, és a dir, trucarà. Digues, digues, Mònica.
No, jo trobo que primer felicitar-vos per l'entrevista, perquè és una de les persones que desencadena les denúncies i el, sobretot l'informe apòcrif de l'UDEF, és a dir, es basa en aquesta conversa que va tenir amb el presumpte advocat que va resultar ser Villarejo, i això acaba publicat al Mundo perquè es filtra des de les mans de Villarejo, segurament en el sindicat de policia, que fa una roda de premsa i després això acaba publicat. Però hi ha una qüestió que De la Rosa hauria d'explicar, que és l'àudio publicat entre De la Rosa i el pequeño Nicolás un temps després d'aquestes converses que ell explica, en què en 40 minuts de conversa que acaba publicant Público, l'Espanyol, Plural, etc., De la Rosa intenta amb el pequeño Nicolás la mateixa operació que ha intentat amb Villarejo, a canvi de calés, informació, ell sap, ell no sé què, etc. No? Aleshores, potser també creu De la Rosa que aquest àudio del pequeño Nicolás està manipulat, però aquesta conversa entre De la Rosa i el pequeño Nicolás existeix. I en alguns d'aquests àudios, De la Rosa, quan demana diners, no els demana per tercers per ajudar, sinó que els demana per ell i per treure, en el cas de Piqué Vidal, per treure'l d'un embolic en el que estan junts, no? És a dir, a mi m'agradarà que al final De la Rosa contrasti per escrit tot això que diu, no? Perquè els àudios que existeixen de les converses i de les seves maniobres, encara que efectivament ell, el dia que es publica això a El Mundo, fa una trucada a Villarejo, com pot ser que això s'hagi publicat? Jo et vaig dir que no hi havia res d'Artur Mas, etcètera, no? I de seguida veu que tot el seu món aquí a Catalunya queda desmuntat per tot el que ell ha anat a explicar a Madrid i que després no ratifica. Però estarà bé llegir el llibre de la Rosa perquè també ens expliqui aquesta relació amb el pequeño Nicolás després, etc. No? Perquè jo entenc que en una conversa en la que heu tingut no heu pogut abordar tot aquest món, entre altres coses perquè jo crec que l'audiència es pot perdre, perquè sí, estem parlant
és un cas,
de...
És un cas que primer que ja forma part.
Jordi, estem parlant de personatges que la generació... que ve
per
darrere nostre no sap qui són. No sap el Casquillo, no sap Gran Tibidabo, no sap el Macià Alavedra, no sap... I llavors és
complicat.
És complicat, sí.
De totes maneres, vam parlar amb ell de la conversa amb el pequeño Nicolás.
I què va dir?
Aquest tema el vam abordar.
I què va dir? Perquè aquí no és Villarejo el que va contactar-lo,
Ell explica que qui es posa en contacte amb ell és el pequeño Nicolás, és a dir, no és Javier de la Rosa que va buscar el pequeño Nicolás, sinó que és al revés. Diu que aquella conversa la va gravar ell de manera intencionada, perquè era una manera d'alguna manera de curar-se en salut després de les males experiències que havia tingut amb Villarejo i companyia, i diu que senzillament era una altra via que ell explorava per intentar cobrar aquest famós deute del CECIT. Tot ve d'aquí, és a dir, De la Rosa es queixa que l'Estat té un deute històric amb ell que mai li ha abonat i ell ha buscat les vies per cobrar-lo. I una d'aquestes vies en el seu moment va ser aquest suposat advocat que al final va resultar ser Villarejo.
Diguéssim que ell vol cobrar això a canvi d'informació. Quina informació? Sobre... És a dir, és un...
Això és el que ell nega. Saps? Això és el que ell nega.
Bueno, escolta'm, si no...
Que ell aportés informació a canvi d'això. Si això és el que ell nega.
Dilluns que ve que se vol respondre... Mira, De la Rosa que respon que no es faltaria, però el document és efectivament important. Noi 48, em permeteu anar a la publicitat un moment? Si algú ha de dir alguna cosa més que la digui, no es faltaria.
Ja, ara, aquesta redempció final ha sigut curiosa, la de Trias i Pujol. És
que... Escolto a Villarejo, escolto a De la Rosa, per a mi és com si estigués escoltant converses entre... els Lucchese, els Genovese, els Gambino, saps? Les cinc famílies de Nova York. Pots fer este tipus de negocis amb bons hotels, hi ha llocs de luxe, i si després hi veus un altre tipus de pel·lícula, pues és en una cantonada al costat d'un contenidor ple de bossa i passejant rates, però al fons és el mateix tipus de persones. Saquejadors de diner privat i de diner públic, i sempre pendents de veure quan se poden posar a la seva butxaca. Al final, el que hi ha en Villarejo és... Mira, això crec que sí que és una de les veritats que ha dit de la Rosa, perquè de Villarejo sempre parlem dels casos, però mai parlem dels 20 i pico milions de patrimoni que ha acumulat, no? O de per què el BBVA li va seguir pagant encara que estigués a la presó, totes aquestes coses. Bueno, saquejadors, i per tant, sempre que obrim la boca has de pensar que no és per fer-te un favor a tu, ni a l'audiència, ni al programa, ni per a que se sàpiga res. És per quedar lo millor possible davant de la història quan t'has passat per la vida actuant com un saquejador.
Jo permeteu una cosa molt petita i marginal, si tu vols. En un moment donat, diu que li diu a Eduardo Inda, periodista d'OK Diario, i que en aquells moments jo crec que devia estar en el Mundo,
no? Sí.
Li diu que determinades informacions són falses. I la resposta que, segons De La Rosa, li diu Inda és: a mi m'és igual que siguin veritat o mentida, si la font me les garantitza, tant se me'n dona. Com a fi, per les noves generacions això no és una lliçó de periodisme, això és una lliçó del que no és el periodisme. Però és que aquest tema no és menor, perquè en el seu dia, quan es demostra que Xavier Trias no tenia cap compte a l'estranger, que tot això havia sigut una manipulació, que tot això havia sigut una presa de pèl, que els serveis d'intel·ligència espanyols havien pagat diner per res, perquè hi ha un tio que es va inventar un número i va cobrar una quantitat dels serveis reservats, quan el jutge diu que no té cap responsabilitat el periodista, Eduardo Inda, el que argumenta justament és que el periodista va rebre de la informació d'una font viable, d'una font fiable. Què és? Quina font és? Bueno, el govern, és el Ministeri de l'Interior. I això, segons el jutge, doncs protegeix el periodista. No, miri, escolti, un periodista no és aquell que es limita en un moment donat a publicar les informacions que rep del Ministeri de l'Interior. Si no és un periodista, és aquella persona que davant d'un fet ho digui el Ministeri de l'Interior o el Papa de Roma, comprova la informació, intenta contrastar-la. Simplement jo crec que això val la pena també, encara que sigui una nota molt marginal a peu de plana, dir-la.
Vols dir-la breument? No, digues, t'he detallat, però digues.
No, jo crec que està molt bé que puguem escoltar tant el senyor Villarejo com el senyor De La Rosa. Jo crec que ens fan el servei de poder més o menys doncs tenir coneixement de coses que són rellevants, però que justament aquest dos tipus de persones, no vull dir altres qualificatius, doncs fins i tot desacreditin el que és la mentida, i ho ha dit un parell de vegades, doncs no és menor. Jo el que sí que m'agradaria és que davant d'aquesta informació que ens arriba i que és important, no ens quedem després a no donar una no sé si solució o enfocament realment a tot el que hi ha hagut al darrere. És a dir, aquestes dues persones han demostrat l'existència de casos que no poden quedar en el no-res. És a dir, les coses que han passat són més veritat o menys veritat, són més mentida o menys mentida, però de tot això també hauríem de treure la conclusió, no només de qüestionar aquestes persones, sinó de que allò que es pugui realment acreditar que és veritat, doncs que no torni a succeir.
Javier De La Rosa demana intervenir en directe al Mundo RAC1. Javier De La Rosa, bon dia i moltes gràcies novament. Hola. Javier De La Rosa, bon dia. Bon dia i moltes gràcies novament.
Vale.
Hola, que no sent... Escolta'm, fem-ho per telèfon normal, tu, de debò. Que al final intentem fer les coses moltes vegades per un sistema que sigui més modern i de vegades el telèfon no falla mai. Perquè ha trucat Javier De La Rosa, com era previsible. Crec que vol contestar el que deia la Mònica Terribas, suposo.
En part, sí.
En part, sí, eh?
Jo crec que també vol afegir alguns matisos a tot el relat dels fets que hem anat dibuixant.
Val, perfecte. Doncs ara quan el tinguem en línia el saludarem, perquè ha trucat al programa i vol intervenir en directe. Un segon, sisplau, i tornem de seguida, Javier De La Rosa.
Escolta.
Escolta, sóc jo, gas, t'has menys en calefacció.
Esclar, perquè amb el gas natural estalvio fins a 1.000 euros a l'any.
M'intrigues.
I també et regalen fins a 230 euros a l'instal·lar-lo.
Ah, una oferta fugaz.
Truca al 979 94 25 i instal·la la calefacció de gas natural amb Nedgia. Estalvia més i gasta menys.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum per sempre. Canvia't ja a Endesa i participa en el sorteig de 20 premis d'un any de llum gratis. Tria un demà millor. Contracta-ho ja al 876-0909 o a canvia't a endesa.com.
Anuncia't registrat a 4.000 metres.
De vegades, per fer el pas, et cal una empenta! Òptica 2000, faràs un salt en la comoditat de les lentilles iExpert, amb especialistes en salut visual i un mes de prova gratis. També amb lentilles progressives. Troba'ns al Corte Inglés o demana cita a òptica2000.com.
A Conforama podràs disfrutar d'un descompte del 15% per renovar el teu dormitori i un 10% en electrodomèstics. Ai, amb enviament gratuït, només del 19 al 24 d'octubre. Conforama.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i colutoris amb CPC de Vitis Encias. De venda a farmàcies i per farmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema, totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
Mentre sents aquesta falca, potser vas cap a la feina o cap a casa. Però Bassols volem que vagis cap a un món millor. Per això, avui arribem a tot Catalunya. Per impulsar la transició energètica, oferint-te una energia 100% verda. I per descomptat, la possibilitat de generar la teva gràcies a l'autoconsum. Bassols, l'energia compromesa.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERN.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Feliç aniversari, reina!
Oi, és una d'aquelles capses amb un viatge sorpresa? Però, rei meu, si ens ha tocat l'EPE, m'has regalat un viatge al meu poble.
És el que té jugar-te-la. Tria Opel Service i canvia els pneumàtics amb un 2x1 amb les millors marques i guanya en seguretat i tranquil·litat. Condicions a opel.es.
El perquè de tot plegat.
2:50. Ara sí, Javier de la Rosa, què tal? Bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia. Volies aclarir alguna cosa del que comentava, no sé si la Mònica Terribas, el Josep Martí o fins i tot el nostre Jordi de Pani?
No, un poco, yo me baso en que solamente a Màrius Carol lo conozco personalmente, me parece una persona encantadora y por lo tanto no voy a decir nada. Pero es que los otros señores, a los cuales no tengo el gusto de conocer, ni ellos a mí, claro, se siguen guiando por lo de siempre. Lo que hemos leído, lo que nos han dicho, lo que hemos tal, pero a mí no me han visto personalmente. Hablan de una persona, le llaman personaje cuando soy una persona normal como todos. Quiero decir, el pequeño Nicolás no tiene nada que ver con esto, aunque al final acabarán en el mismo saco, pero no tiene nada que ver. Yo he venido y he hablado con vosotros, Basté, solamente por el tema viejo. Eso es el primer punto. No tengo que contar toda mi vida ni excusar toda mi vida por esta conversación. Segundo término, yo tengo que decir que es que lo de Bush y lo de TV Gardens y lo de Por Aventura me parece que es un tema súper conocido. Es decir, la aclaración de si es Bush presidente o Bush cervecera, que es la mayor cervecera que hay en estos momentos del mundo, pues tampoco. Y quisiera decir finalmente, con mucho respeto, que cuando hablan de que al final acabó el gobierno